Bona tarda, senyores i senyors, benvinguts com sempre al programa Converses. Estem al restaurant de l'Hostals Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, en companyia aquest dissabte del Sergi Doria. Molt bona tarda, Sergi.
Bona tarda.
Del Joan Maria Claveguera. Molt bona tarda, Joan Maria.
Hola, com estem?
I el Juan Carlos Valero. Benvingut, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses és un senyor de Barcelona, que es diu Enrique Lacalle. Senyor Lacalle, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ell és president, nou president del Círculo Ecuestre, una institució, podríem dir, que referent a la capital catalana. Va néixer, si no m'equivoco, l'any 1856, vull dir que fa una pila d'anys, i sempre ha estat, com deia, un referent del món econòmic, social i empresarial de Barcelona i de Catalunya. Suposo que en set mandat amb moltes intencions, molts objectius i molts projectes. Explica'ns una mica, per sobre, doncs, aquests projectes nous que té per al Círculo Ecuestre, un círculo que, com deia, és un referent de la vida política, econòmica i social de Catalunya. Senyor Lacalle, i benvingut, eh?
Gràcies, senyor Lozada. Ara m'estava apuntant.
Sí? 1856.
Més Ecuestre.
Sí, senyor.
Ens guanya el Liceo 1847. Després ve el Polo 1897. I després el tenis Barcelona 1899.
Això ho diu perquè el senyor Claveguera no li acabava de fer el pes.
M'he equivocat la referència. No he entès exactament el que li estaves dient.
Sí.
Per tant, oblida't de...
Institució creada, fundada el 1856.
No ho poso en dubte.
Piló d'anys.
Sí, i la primera seu estava el que és ara l'Hotel Mandarín.
Passeig de Gràcia.
Sí.
Entre Consell de Cent i Diputació, si no
que van ocupar la Guerra Civil,
evidentment.
Llavors,
anys després van a parar al Palau Pérez Amanillo, que era un palau de família, a Pérez Amanillo. Hi ha alguns familiars que estan com el Caldo Pérez Albert, i la veritat és que el temps s'ha donat la raó als que ho van fer, perquè la vida, els anglesos sempre diuen location, 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 i la veritat és que millor location
que l'actual,
que val més diagonal,
impossible,
és molt difícil, és impossible. Molt difícil.
Jo li preguntava, senyor Lacalle, per els objectius que s'ha marcat de cara a aquesta nova etapa que acaba d'encetar com a president del Círculo Ecuestre.
Són molts anys d'història,
yeah.
I la veritat és que els últims 4 anys ja... jo vaig estar
vicepresident primer,
vam fer moltíssimes coses, vam donar una volta important al cercle, a Círculo, van crear el Barcelona Capital per explicar a la gent, amb ponents de primera divisió, les qualitats, les moltes qualitats que té Barcelona, no?
Que són moltes.
Per exemple, la Estació Claveguera té el millor equip del món, el Barça.
I vostè també, senyor Lacalle.
No, però tinc la Estació Claveguera aquí davant i que tinc que dir, Barcelona capital del primer equip del món. Barcelona capital.
Tot i que tenim molts seguidors del Madrid i de l'Espanyol.
Barcelona capital olímpica.
També.
Barcelona capital de la Copa d'Amèrica. I qualsevol dia Barcelona capital de la Ryder. O sigui, al final...
El que passa és que el Barcelona ha tingut millors moments que l'actual. Això val. Ho estem patint tots.
Sí. Ell ha dit moltes coses ara. Capital de la Copa Amèrica, que ja la tenim aquí, l'any que ve, d'aquí 4 dies. La Ryder, jo no sé si ho té tan ben lligat.
Si no s'equivoquen...
Si no s'equivoquen, qui?
Els que poden equivocar-se.
Els que governen Catalunya,
els que tenen,
vol dir.
Poden dir sí o no.
Ja. Yeah.
La ràdio és molt important. Si tu una altra vegada a Barcelona com a la capital d'un esport tan important com mundial com és el golf, no? A més, ara que tenim un jugador com a categoria
bàsquet,
el John Ram, pues, hi ha cada vegada més afició. Però això posa el mapa, totes les televisions, passarà amb la Copa de la Mèdia, omple turisme de qualitat. Sí, nosaltres som la capital de Catalunya i som una capital, no som la capital d'Espanya, i si és capital de Catalunya, ser una ciutat d'Espanya, número d'habitants i tal, ho hem aconseguit tot. O sigui, hi ha poques ciutats a Europa que tinguin tantes coses com ha aconseguit Barcelona. O sigui, tenim que estar molt orgullosos.
Però de quina pena la decisió? Clar, vostè ha dit que no sé qui, els que han de decidir que no s'equivoquin.
Depèn de la Generalitat. No es poden equivocar.
Els que han posat, els que posen traves ara mateix són els de la Generalitat, que diuen que
no sé qui posa traves, però jo l'únic que dic en positiu, en positiu.
No volen un tercer camp de golf.
És molt important aconseguir aquest esdeveniment internacional i de primera divisió, com la Copa d'Amèrica, pues igual.
Vostè ha comentat ara que va tenir, bueno, ho ha comentat perquè ho va viure, no? L'organització dels Jocs Olímpics, que va ser fruit d'un consens. Ara l'acollida de la Copa Amèrica l'any que ve aquí a Barcelona també és fruit d'un consens empresarial i institucional,
sobretot molt empresarial.
Sí, 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 però igual que els Jocs Olímpics, sí. Que vull dir que va ser també una participació empresarial importantíssima, no?
Sí, va tindre l'època més inspirada de Barcelona.
Efectivament, però troba a faltar el consens ara a l'actualitat, i el cercle i el círculo equestre treballarà pel consens.
Nosaltres sempre treballem pel consens, no treballem per donar consignes, però sí treballem perquè la gent treballi en la mateixa direcció. O sigui, treballar sempre en la mateixa direcció per una ciutat és fonamental. I ara ja no hi ha guerres de països, eh? Bueno, sí que hi ha guerres de països, lamentablement, però sí. Vull dir una altra cosa. Econòmicament, parlant, el que competeixen ara són les ciutats, d'una manera extraordinària. Competeixen per establir seus, per aconseguir fires, per aconseguir esdeveniments... I nosaltres som campions del món, i quan ens posem tots a treballar en la mateixa direcció, som imbatibles, absolutament imbatibles. Jo vaig tindre la sort d'estar al comitè executiu dels Jocs i de la candidatura, millor dir, primer de la candidatura i després dels Jocs. Vaig tindre la sort d'estar a Lausanne, quan van dir a la Vila de Barcelona, el president Samaranch. I això no té preu, no té preu. I ho fan fer molt bé. Se'n recordarà, tu te'n recordaràs, que em vaig inventar la Pax Olímpica.
Sí,
estava l'oposició municipal i vaig dir que aquí no hi ha oposició, tots la mateixa decisió, Pax Olímpica, i van fer una Pax Olímpica i no hi havia oposició, tots treballant perquè sortissin pels Jocs.
També eren altres anys, senyor Lacalle, vull dir, hi havia més ganes de tirar endavant un projecte de ciutat, en aquest cas, no? Jo no sé si ara existeix aquest...
Política intel·ligent, té que ser política intel·ligent. I gent que estimi per
no
damunt...
No política, com diuen en castellà, de vuelo a gallinacio. No,
per damunt de tot Barcelona. I pràctica, per damunt de tot aconseguir guanyar. O sigui, com el Barça, que té que guanyar la Champions permanentment, doncs això.
I per què no se segueix aquesta línia d'unitat? Quines són les entitats? Quins són els partits, les formacions polítiques que no hi juguen?
Hi ha molts partits ara, hi ha més partits. En aquell moment, a la Junta de Barcelona, jo estava el Partit Socialista, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya i el Partit Popular. Hi ha quatre partits. Quatre partits, moltes vegades és més fàcil posar-se d'acord.
Estem parlant del 92?
El 92, sí. És més fàcil posar d'acord que quan hi ha una amalgama de partits molt àmplia, i després dintre de línies hi ha dos o més partits. Complicat, és complicat. Però bueno, jo penso que algun dia recuperarem el seny i anirem pel camí de la pràctica de que tot funcioni, que surti bé. No sé, per exemple, hi ha temes que jo sempre he comentat. Ara estem en un moment que hi ha canvis de cromos, no? Per aconseguir la presidència. Per aquesta vegada són cromos...
Són molt durs, els canvis de cromos.
Són cromos molt grans, eh? O sigui, el president Sánchez vol ser president.
Un intercanvi de pòsters.
I vol canviar tots els cromos per aconseguir...
El senyor Aznar no va canviar cromos també en un moment determinat?
Sí, sí, sí. Però eren cromos diferents. Perquè era un partit, Convergència i Unió, i ara té que canviar cromos amb Bildu, PNB...
Necessita més cromos.
Junts, Esquerra...
Sí.
I Sumar i Podemos.
Sumar i Podemos. Bueno, sí. Això és campió del món. Si se'n surt, és un campió del món. El que passa que és dura l'equació, eh? O sigui, ha perdut les eleccions, ha perdut les eleccions i està canviant cromos tots aquells partits que el que volen, d'alguna manera, és
trencar
Espanya.
Però permeti'm un encís, però de l'altre costat l'intercanvi de cromos també existeix. Vol dir que el cromo que fa més por a una bona part dels ciutadans espanyols no és el cromo de Vox?
És que allò del Vox, jo, de veritat, surt mort, però no té massa importància. El cromo de Vox és com el cromo de Sumar. És el mateix tipus de cromo. Sí. A una banda, a un extrem i a l'altre. Jo penso que Vox, l'última campanya, especialment el president de Vox, va fer un debat i jo no entenia. O sigui, si tu ets el que ets, tens que treure pit. No pit físic, que ja té.
Pit no, ideològic.
Pit. Pues jo sóc el que sóc, i ja està. I vostè, senyora Yolanda Díaz, és el que és. I jo li podia dir, senyora Yolanda Díaz, a veure, vostè, el seu partit no governa... Bueno, governa Cuba, o Xina. Bueno, ja no sé si eren comunistes de Xina o no, però...
Bueno. Dejémoslo en Cuba i Venezuela, que és un bon referent.
Jo governo a Hongria, governo aquí, governo allà, té més països. Però assumir la reba de realitat... Però mai ha passat que un govern que hagi guanyat no formi govern. No, sí. Costa molt. I després, que al final en aquestes situacions... Potser moltes vegades més millor, seria millor. Jo parlava sempre de l'arròs en coalicione. Llavors que pactin els dos grans i acabes amb tots els intermediaris.
Després del que s'han dit, però... això és molt difícil.
Sí.
Això... Després dels retrets de l'última campanya electoral, no, dic, és molt complicat.
Sí, sempre, les campanyes sempre es diuen moltes coses.
No, i postcampanya també.
I postcampanya també. I espera, sí, sí.
El que es diuen els independentistes...
Però això, clar, això tal com està l'equació política i parlamentària aquí a Espanya, jo crec que avui és impossible. Estan el senyor Pedro Sánchez allí...
La grossa en coalició.
Sí.
Grossa en coalició, eh?
Sí.
Bueno, però escolti, les passarà molt canutes, sí. Perquè la petita coalició va ser per jugar-hi cadires.
Sí. I més si torna aquí, que hauria de tornar, no? Aquí a Espanya, que tornarà net de, com diuen que estem, polvo i paja, no? Mm. El Puigdemont, si arriba aquí limpito, sin que li passin cap factura, Però bueno, això és una altra història.
Bueno, ja...
Sergi.
Jo volia deixar la política d'aquesta gent que viu del nostre esforç i els nostres impostos al cap i a la fi i anar a la societat civil, que és el que realment
fa el Círculo
Ecuestre,
en aquest
moment, el Círculo Ecuestre i el senyor Enric de la Calle, i també que el Círculo Ecuestre és una demostració del poder de la societat civil, fins i tot en l'època de postguerra. Abans hem esmentat el camp, ell va dir que havien estat al Passeig de Gràcia,
sí.
I van anar al Samanillo, això, van anar cap al 47 aproximadament, si no m'equivoco. El Círculo Ecuestre el va col·lectivitzar el PSUC, i van fer una xeca quan era la guerra civil, que es deia Casal Carles Marx. Quan va acabar la guerra se'l va quedar la Falange, i aquesta burgesia que va dir, al final van vendre això i van fer tot el possible per tornar a ressorgir com una entitat de la societat civil. O sigui, que tan malament els hi anava.
No, però sí, és espectacular.
Sí.
Jo la Junta que va...
Vull dir que és un episodi molt poc conegut i molt interessant.
En la línia que vostè diu, la Junta que va d'alguna manera recuperar, sortir-se dels problemes que van haver i tal, estava tots la gent més, diguéssim, que manava més a Barcelona, sí, d'un punt de vista econòmic, que el president era Carles Güell,
sí,
i després estava Carles Pere Salat, estava José Vilamar Sanz, i estava Isidre Fainé, estava José Manuel Lara, i si és a la lista, i a la lista, i dic, hòstia...
Quin luxe.
Jo era jove i estava. I clar, quan he vist la lista d'aquella Junta de Salvació, i jo pensava, hòstia, quin honor, tu. No me'n recordava d'aquest grup tan
potent.
Tan potent que van salvar una institució que era de l'any 1856, sí, de societat civil.
I aquí anava jo. Aleshores, aquella societat civil en unes situacions duríssimes, perquè al cap i a la fi venien de la Guerra Civil, després tampoc van rebre cap benefici perquè els van incautar també els nous. Els nous es van quedar amb els altres, la falange, del PSUC a la falange. Aleshores, aquella societat civil, en aquelles circumstàncies va fer tot això. I ara, realment, la societat civil creu honestament que ha tingut el paper que havia de fer des del procés fins ara?
Bueno, la societat civil, quan té que estar, sempre està. El que passa que costa, eh? Però, per exemple, estàvem parlant abans de la Copa d'Amèrica. La unió de societats, famílies, empreses familiars i tal, va donar el cop, i dic en coneixement de causa, perquè el que buscava això, aconseguir-ho per totes, amb tota la seva força i tal, que és molta, és l'alcalde de Màlaga, que és un campió, i va guanyar Barcelona. Però va guanyar Barcelona perquè la societat civil va apoyar l'esdeveniment des del principi. Vull dir que sempre el mateix, si anem a la mateixa línia treballant junts, institucions i societat civil som absolutament imbatibles.
I més en l'esperit i en la idea que parla vostè, no? Les ciutats seran les que marcaran el futur més que els països. En aquest sentit, ara aquí a Barcelona hem tingut un canvi a l'alcaldia. Ha arribat el senyor Collboni del PSC, ha marxat, jo diria, ho dic jo, per sort la senyora Colau. Vull dir, això és un revulsiu en aquest sentit, no? Per la ciutat, un revulsiu en positiu, no? Perquè només
estem recuperant coses,
mira, coses cap endavant
interessants, sí, perquè no sé, l'altre dia es va fer un acte al Palauet al Venice que era de benvinguda a tots els vaixells de la Copa d'Amèrica. Estem recuperant una cosa que
s'ha
utilitzat molt als Jocs Olímpics, i que quan venen gent de fora queda bastant impressionada de viure Barcelona als peus, en una situació sobre el Palau Nacional, sobre la Fira, i s'estan fent coses recuperant el que s'havia fet fins ara.
S'ha desfet molt per això, Tornar a fer, senyor Lacalle,
no, però costarà... Som gent que tenim força per aguantar i per tornar-nos a aixecar,
Sí, això segur, però...
Jo tinc una pregunta, perquè crec que vostè, tinc entès que en aquest mandat que acaba d'iniciar en el Círculo Ecuestre, té un objectiu de recuperar la bicapitalitat Madrid-Barcelona, molt en la seva línia, perquè vostè va ser un dels creadors del famós pont aeri Barcelona-Madrid, i vol repetir una mica aquesta experiència i recuperar els ponts?
Sí, bueno, hem fet un consell assessor a Madrid, primer pas. Barcelona i Madrid tenen que estar sempre connectades. No pot viure Barcelona d'esquena a Madrid ni Madrid d'esquena a Barcelona. I per tant, tindre ja un primer pont amb una bona representació de socis de l'Equestre, que afortunadament tenim molts i molt bons, doncs ja és un primer pas. Després, què vindrà? No sé, el temps ho dirà. Però jo, per exemple, tinc previst moltes coses. Una de les coses que tenim previst a la Junta, no a la Junta de l'Equestre, és farem una cumbre, no, unes sessions de presidents de comunitats autònomes. Per aquí passaran tots. Ja he començat a fer trucades, ja m'han contestat quatre presidents que venen. Fa 15 dies va estar el president Juanma Moreno d'Andalusia, que va vindre al Círculo Ecuestre a fer un cafè, a esmorzar, per testar i preguntar als empresaris, a un grup d'empresaris catalans, què pensen del futur d'Espanya, Catalunya, relació Espanya-Andalusia, Catalunya-Andalusia. I la veritat és molt interessant. Jo el coneixia, però no el coneixia tan així,
la coneixia idea.
I la veritat és que és un polític de primeríssima edició que donarà molt de parlar.
Senyor Lacalle, miri, hi ha molts temes que preocupen l'empresariat català i m'imagino que el círculo equestre. Quan encara no s'ha acabat el conflicte entre Ucraïna i Rússia, n'ha esclatat un altre, que és el d'Israel i Palestina, o Israel i el grup terrorista de Hamas. M'imagino que amb la seva entitat, a la que vostè presideix, hi ha molts empresaris que tenen relacions amb empreses israelianes. Com veuen aquest conflicte? Quines repercussions preveuen que pugui tenir sobre les relacions empresarials entre aquests dos països i quina repercussió pot tenir sobre la societat catalana? Perquè al final tot això significa augments de l'IPC, del cost de la vida, mancança d'algunes matèries primes i no tan primes. Segur que tindrà repercussions negatives aquest doble conflicte, ja en va tenir el d'Ucraïna i Rússia. Suposo que aquest afegitó d'Israel i Palestina no tindrà cap conseqüència bona. Com ho veuen des de dins del círculo equestre?
No sé, la veritat és que penso que ara el problema és d'una enorme magnitud. O sigui, ja no, si lo d'Ucraïna ja era un greu problema per Europa i pel món, la suma amb lo de Hamas és ja... S'està complicant molt la vida. Jo el que confio és que no sé, la, Estats Units, Europa, que té, Europa compta molt en aquests moments, la Xina, tots els països que tenen una certa força per influir, faran el possible perquè això no desenvolupia un problema greu, molt greu. Ara, vostè em diu què pot passar? Jo, Nostradamus, ja m'he perdut, és molt complicat.
No, però la pregunta és si alguns dels empresaris molt preocupats, que estan al círculo equestre mostren la seva preocupació per aquesta situació.
La setmana que ve tinc convidat a la reunió els 55 dies en Pequín a tots els cònsuls de Barcelona i venen la majoria a fer una xerrada amb ells, bueno, i presentar-me ja com a nou president del círculo equestre, i també de manera pulsar una mica què pensen multitud de nacions que estan repassant Barcelona. Vostè sap que Barcelona és la ciutat on es retiren més cònsuls. O sigui, quan hi ha cònsuls que ha estat a Barcelona, quan es retiren tornen a Barcelona a retirar-se.
Volen viure aquí.
Sí, volen viure aquí.
No m'estranya.
No, és una ciutat que s'hi viu. Però també aquesta setmana, senyor Lacalle, coneixem un estudi del Barcelona Global, que és una entitat, una institució que té el seu pes a la ciutat, no? Que deia que molts dels, en fi, d'aquests nous emprenedors que venen a Barcelona no poden viure a Barcelona perquè la vivenda és molt cara i el viure a Barcelona cada cop és més car, no? Vull dir, clar, això xoca una mica amb això que diu, però bé, clar, té els seus encants a Barcelona, però també té els seus inconvenients ara mateix, no? El tema de la vivenda, el tema de la fiscalitat, clar, és un
molta gent bucle. Molta gent pagaria per viure a Barcelona.
Sí, no.
A més, hi ha el Barça.
Sense el Barça és difícil. Sí. No, però fixi't vostè que la quantitat de... Ha parlat ara de... Aquí hi ha una sèrie d'institucions molt tancaires, que treballen molt. Tenim el Foment del Treball, o sigui, el Josep Sánchez Llibre, que fa una tasca boníssima al món empresarial. Tenim un Cercle d'Economia, que és un clàssic que marca la tendència i tal. Tenim la Barcelona Global, que fa una gran feina, i tenim grans clubs que es dediquen a... No me vull oblidar ningú, però dia 3, per dir 3, i que aquesta feina de societat civil que emana d'aquestes institucions és molt positiva, i estan plenament denunciant, dient, recomanant, alertant. Però fa temps que jo, no canyo, el que em provo a faltar és... Hòstia, per què no ens dediquem una mica a veure si... Ara que estan pactant, intentant ja arribar a acords, ningú parla del pacte fiscal, famós pacte fiscal. Ningú parla. Per què tenim...
Podria sacar la signatura pendent de Catalunya, no?
Hi ha una sèrie d'imposts que són cedits. El patrimoni és un d'ells. L'impost de patrimoni és pagar sobre el que has pagat. És l'impost més... Ni un sol país d'Europa té patrimoni.
Successions.
Per què? Clar, successions, transmissions, donacions... Uh-huh. Per què no demanen això? Sí,
tot aquí a Catalunya tenim 19 impostos propis.
Parlem, si és el mercat. I rep més cas del mercat d'Espanya. Parlem sempre del tema de la immunitat, del referèndum. Ja? Però també parlem una mica dels impostos, que som la comunitat més cara d'Espanya. Jo sempre dic... Sí, molta gent dirà, no, todos los españoles son iguales ante la ley con los mismos derechos y obligaciones. Pues no.
Econòmicament no.
No, econòmicament no.
La justificació que es dona...
Paguem més que ningú.
La justificació que es dona des d'alguns partits per justificar l'impost de patrimoni i l'impost de successions és que si Catalunya estés finançada com es mereix, sí, si el finançament de l'Estat fos un altre, no seria necessari aquests impostos.
Vale.
És d'advocat del diable, Li dic el que diu, el que justifica
molt bé
en aquests partits.
Pues jo faria, jo primer demanaria tots aquests diners que vostè parla d'ajuda, no?
A un millor finançament.
Més peles, no?
Que les balances fiscals no siguin negatives.
Això de
les balances fiscals és un debat molt complex, que, per exemple, si hi hagués aquí el senyor Àngel de la Fuente, posaríem dubtes això de les balances fiscals.
Senyor,
però, bueno,
ja sé que diu el senyor de la Fuente, però abans s'ha esmentat el president de Foment, ha reclamat un millor finançament a Catalunya.
Sí.
I que es compleixi.
Però no parla pas de les balances fiscals, el senyor Sánchez Llibre.
I tant, que parla de
balances
fiscals.
No, de balances fiscals no.
És un millor finançament.
Està bé. Millor, més diners, millor finançament, impostos com els demés, impostos com els demés, i després, si vols, el que diem l'amnistia, sempre primer hòstia, lo de tots i després lo particular, no?
Això senyor Lacalle, vostè que és un històric de la política, ho sabrà bé. En el seu dia, en el tema dels estatuts, els bascos, què van reclamar els bascos?
Sí.
Els diners. Els catalans, què van reclamar els catalans? Poder polític.
Aquest també tenia un problema, però... Aquest també tenia un problema.
Aquí està la mare del problema.
Al final els guanyarà la Bildu.
Clar, això se'ls hi va concedir, perquè Espanya pot passar sense el 6%
perquè van negociar amb els bascos,
de la població basca, però no amb el 21% que porta Catalunya. És impossible.
Tu el que vulguis,
els bascos
el seu dia...
Els números són els números
Es van assegurar els diners
sense la portació basca, però no sense l'aportació catalana.
Sí, però nosaltres, quan el Pato del Majestic es va garantir... la policia autonòmica, l'ensenyament...
Presons,
i se van oblidar de l'altre, de les peles.
Escalés.
El senyor Jordi Pujol el va rebutjar.
Per què?
No va acceptar.
No quedava bé ser un recaptador d'impostos.
No,
en aquell moment.
Feia lleig.
Tot el temps que després han passat i tota la reclamació que s'han fet de totes les institucions, estem reclamant una cosa que la podien tindre al Pacte del Majestic. Que l'haurien donat. Que l'haurien donat. No sé, jo, si em dius, és que no vull escollir, però hi ha coses que es van aconseguir, jo preferiria controlar el tema impositiu.
És important.
És important.
La butxaca del ciutadà. La butxaca del ciutadà és el més important, no? Molt bé, esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb el Joan Maria Claveguera, el Juan Carlos Valero, el Sergi Dòria. Avui ens visita el senyor Enrique Lacalle, que és el nou president del Círculo Ecuestre de Barcelona. Tornant al tema del Círculo Ecuestre, jo no sé si vostè té la intenció d'obrir delegació a Madrid del Círculo Ecuestre o fer algunes incursions cap a la capital de l'Estat en aquest sentit, perquè el Círculo sigui més influent a nivell de Madrid. Aviam.
Un consell assessor que ens ajudi a donar a conèixer el que volem fer i d'alguna manera
intercanviar
un pont de Barcelona i Madrid. Nosaltres ja fem una, a part de Barcelona capital, ja fem una altra conferència que es diu Barcelona Agències Cruzades. va dir Barcelona, que és una mena de pont aeri. I per tant, doncs, ara amb una delegació no, sinó un conseller sobre Madrid, doncs podem fer més coses i portar més gent i testar opinions Madrid-Barcelona des del Círculo Equestre.
Que vostè deia que no s'entén Barcelona sense Madrid, ni al revés.
Influir en temes positius que puguin ajudar a Barcelona principalment.
Jo vaig veure una imatge molt, molt esperançadora d'un congrés que Almeida i Collboni van intercanviar, van tenir un diàleg molt afable, que tot estava en, i com cooperatiu, que jo penso que aquest és l'esprit.
Sí, aquesta setmana van el senyor Jaume Collboni va visitar Madrid.
És l'esprit aquest que s'ha d'imposar, no?
Alcalde Almeida.
Ruiz Gallardón també ho va dir, diu, no hem de competir, fa quan va ser alcalde de Madrid.
És que Barcelona
sí.
I els alcaldes tenen que tindre la relació. Hi ha molts temes en comuns que poden lluitar conjuntament. Molts temes.
I més ara que sí, però a distància...
No hem de perdre de vista que Madrid ha intentat tenir el Saló de l'Automòbil, ha intentat tenir el Mobile World Congress...
Per encima el meu cadàver.
Ah, no, sí, sí, però l'intent hi ha sigut. I vostè n'és testimoni.
No, la guerra de les ciutats. La teoria és la guerra de les ciutats.
Però mentre sigui el senyor de la calle, mai ho aconseguiran.
No, amb el Saló de l'Automòbil no en tinc cap mena de dubte. Amb el Mobile tampoc, s'ha demostrat tampoc, que tampoc, no. però que s'ha intentat per part de Madrid, no, això és una evidència.
Nosaltres, sí.
Per tant, la col·laboració ja és amb segons quines coses.
Nosaltres la vam quitar a Can.
Sí, sí, clar. Jo també intento medir 1,80 i tenir els ulls blaus i no ho aconsegueixo.
Això no ho aconseguiràs mai. Però Madrid pot aconseguir l'altre, segons com funcionin les coses.
No, ara el que intenten, de veritat és aconseguir la Fórmula 1.
Un altre que
però, no, però ho tenien bastant bé i ara ho tenen ja, per les meves informacions, ho tenen bastant malament. Bastant malament. Però
bueno, és que
no, bé, també
la Copa de l'Amèrica no la pretenen perquè no tenen mar, si no potser també ho farien.
La volien fer al Rio.
Però, això és competició. Han de competir en clau positiva, Madrid i Barcelona, que sempre és, sí, que sempre és important.
Abans heu tret el tema del nou alcalde de Barcelona, en Jaume Collboni, que aquesta setmana ha estat a Madrid.
Sí. I va anar a veure el rei.
Escolta'm, jo crec que això és un fet importantíssim per Barcelona, perquè recuperar les relacions institucionals del cap de l'Estat amb la ciutat de Barcelona era importantíssim. I portàvem 10 anys o 12, no?
Els anys de 8,
però també una temporada de Xavi, no, de Xavier Trias també.
I restablir relacions amb Tel Aviv, que la senyora Colau, en una caracteritud antisemita, les va trencar.
Sí. No li sembla...
En un moment molt adequat.
Sí, molt adequat.
No li sembla importantíssim aquest nou fet que l'alcalde Collboni, per cert, entre parèntesis, que és alcalde gràcies als vots dels regidors del PP, família política a la que vostè ha estat tota la vida, no? I fins i tot com a regidor. No creu que és important aquest canvi que hi ha hagut per Barcelona?
Sí, sens dubte. L'alcalde té bastant estar anar a el que necessita la ciutat, i la ciutat necessita bones relacions amb les ciutats, molt bones relacions amb Madrid, una relació correcta amb el cap de l'Estat, una relació extraordinària amb el president del govern, o sigui, normal, coses normal. El que no és normal és el que fèiem abans. Ara estem d'alguna manera, i pobre alcalde tindrà problemes perquè ara té que tindre una majoria, una majoria per poder governar.
Amb aquesta setmana li han tombat el projecte de pressupostos.
Ara hi faran xantatge.
Vol dir que no se sent una mica enganyat el Partit Popular d'haver promogut amb els comuns?
Això li té que preguntar al senyor
Collboni, i ara no li donen suport.
Jo puc parlar de moltes coses, i a més aquí sempre m'enreden i acabo dient moltes coses. Que jo vinc a parlar d'Espícola Equestre.
El company
de Tertúlia. Si sóc com el Frank Sinatra, no paro de contar-les, explicar coses.
No, és un gran explicador de coses, el senyor Lacalle. El que no s'ha explicat encara són coses del Barça. És el que volia parlar. Ens queden 10 minuts de programa.
El Barça jo li passo jo claveguera, que sap molt més que jo.
Aquí el Joan Maria no està...
La seva opinió és molt més valuosa, perquè vostè és un soci molt més antic i important.
I és vicepresident.
I a més ha estat dins del que és el Barça, dins del Barça com a institució, i ell coneix moltes coses. Jo li volia preguntar al senyor...
Què?
No em deixarà preguntar-li.
La pitjor feina Ah, sí? Que pots fer és dedicar-te a ser directiu
del Barça?
Sí, perquè si tu estàs a la llotja, bueno, però... i vas mirant els peus dels teus col·legues de la junta directiva i estan xutant perquè volem fer gol des de la llotja, i és difícil,
i no ho poden demostrar.
Complicat.
No ho poden demostrar. Aquest és el problema.
I no pots cridar.
Ja. T'has de comportar
molt britànica, la llotja molt britànica.
Bueno, el president que teniu ara, el senyor Laporta, de quan en quan a la llotja em fa de les seues, eh?
I un dia va convidar el president, Florentino Pérez, va convidar a mi i els de la barberia a la llotja del Madrid, al palco del Madrid. Jo dic als meus companys de la barberia, el Sobrequés, el Camp, el Baltasar, el Benac, dic, escolta, els tenim que comportar, eh? Barça-Madrid era. Primer gol, un espectacle, sí? A la llotja, digo, escolta, que el Florentino em mira, digo, però esto què és?
¿A quién me has traído, Enrique? ¿A quién me has traído? ¿Vostè que és empresari creu que es fan més negocis?
¿Vostè que és empresari creu que es fan més negocis a la llotja del Madrid que a la llotja del Barça? Perquè sempre s'ha comentat que els negocis grans es fan allà.
Sense cap mena de dubte. És pel públic. Ja, la llotja del Madrid és...
El públic de la llotja.
De Madrid. El públic del palco del Madrid és un públic de tota Espanya, és molt, molt potent. Allà es fan segur molts negocis. I almenys, si no fas negocis, és important estar perquè et vegin. El que no està no existe.
I la del Barça se'n fa algú?
El del Barça no.
El Barça, jo vaig menys. I jo tinc una relació amb el president Laporta, eh? O sigui, i em cau bé, eh? Els seus virtuts i els seus defectes els tenim tots, i la veritat és que veig molta tele.
Sí, no va al camp, no? No va al camp.
És que això de Montjuïc amb molts barcelonistes tota la vida els hi fa mandra, penso. Però bueno, escolta, jo
volia... per molts motius,
si no pots pujar en moto perquè hi ha 1.500.
Jo li volia preguntar pel tema Negreira. Això del tema Negreira, vostè que ha estat a la directiva del Futbol Club Barcelona,
era molt jove.
Vostè, la seva opinió, com diu el Joan Maria, és una opinió contrastada, solvent. Això t'ha recorregut, el tema del cas Negreira, senyora?
No tinc ni idea. El que passa que jo vaig una mica perdut en el cas Negreira, perquè jo
és una persona informada, jo pensava sap
que els àrbits el que ajudaven al Madrid, no al Barça, m'he quedat una mica bocabadat. O sigui, no sabia que ens havien ajudat. Ni tinc conscient de que en la meva època estava a la junta directiva hagués cap tipus d'ajuda ni nada. Sí, impossible.
I abans els diners que anaven a parar al senyor Negreira, on t'estan ara? Devia
ser en altres èpoques. Els convidaven a copes. O sigui,
no, però aquesta és la millor resposta. És a dir, en el cas de que s'hagi pagat, que s'ha demostrat que s'ha pagat, no hi ha hagut resultats. És a dir,
però on t'han anat a parar els diners?
Jo estava a Guruceta, eh? Quan va picar penal des de mig camp.
74,
penal des de mig camp. Però és igual, jo estava.
Jo era molt petit, eh?
No, ja, segur. Jo estava.
Jo també, jo tenia uns anys.
Alguna cosa s'ha fet malament.
No ens han ajudat massa els àrbits.
No, però a banda dels àrbits, alguna cosa s'ha fet malament amb el tema Negreira, no? Segur. Els diners aquells, algú els ha desviat cap on...
L'estrany és que hagi... que el cas Negreira hagi afectat a diverses juntes directives. Perquè tu podries dir, hi ha un president que...
Els pagaments continuats.
Vol aconseguir alguna cosa i fa aquests pagaments.
Però és que això s'ha mantingut. És una partida mantinguda.
Jo m'imagino que això s'ha mantingut a esquenes de molta gent de la junta directiva. Home, que no ho sabien.
Això segur.
I ara el senyor Aguirre, el jutge que porta el cas, no solament imputa el senyor Laporta, sinó que ha dit que vol imputar a tots els membres de la junta directiva del senyor Laporta. Per tant, bueno, estem davant d'un cas que no sabem com acabarà.
I de Bartomeu i de...
Hi ha molts juristes que diuen que és impossible, sí, que això es tiri endavant. Perquè, a més, aquest jutge ha acusat a l'estament arbitral de que hi ha un grup d'àrbitres corruptes, sense dir noms. Per tant, si no es pot demostrar...
El senyor Laporta és un convidat interessant per anar al Círculo Eqüestre i que doni explicacions.
Esports ja quasi no els miro economia.
Mira economia, clar. I escolti, i política encara la segueix de prop, no?
Escolti, no faci una cosa. Com la guineu que diu que quan són verdes no les hau. Bueno.
Clar, perquè ara dic sí. Jo li pregunto pel futur govern d'Espanya. Com el veu, el senyor Lacall? Tindrem govern, tindrem investidura, anem a eleccions al mes de gener...
De Nostradamus no soc...
No, però bueno, vostè és una persona llegida...
Vostè que... Jo per què apostaria? Jo crec que...
Què ens convé? Apostaria... O què li convé a Espanya?
No, convé el que convengui al país. Però jo apostaria per... Amb el lío que hi ha muntat, apostaria per eleccions. I m'equivocaré, sí. Jo apostaria per eleccions. Hi ha massa gent demanant... i poca xixa a repartir.
Pensi, senyor Lacalle, que a les últimes enquestes diuen que tot quedaria bastant equilibrat,
sí,
com ara,
un empat tècnic,
perquè Vox perdria, el PP pujaria, però tampoc arribaria,
però igual,
i
al final,
pel costat del PSOE,
al final,
sumar seria
igual,
el mateix.
A la gran coalició, sí, pel canvi de les eleccions,
per avorriment, ja. Després de tot el que s'han dit, sí, i de les acusacions que s'estan dient.
Pitjor és la relació entre Esquerra i Junts.
I Junts, no?
Clar, no, després no, després és una altra cosa.
És molt dolenta, és dolenta, però...
Butiflers, traïdors, home.
El senyor Sánchez el que hauria de fer és que si vol fer una amnistia, que per mi em sembla una opció, pues, que ho posi al programa electoral. Cosa
que
no
que
va fer l'altra
cosa. I que es consulti.
I no canvi, perquè clar, quan diuen és que Azaña dio una amnistia en l'any 36, sí, però hi va en el programa del Frente Popular, sí, l'amnistia. Clar. A los revolucionarios del 34.
No,
no. I aquest senyor no ho portava, és més, deia que no, de cap de les maneres, i ara seria bastant honest per la seva part anar a eleccions, amb l'amnistia, anar al programa. A veure si li refrenda el votant.
Sembla que la campanya del 23 de juliol, cap dels dos partits...
El senyor Rodríguez Zapatero ha dit que és lògic que es canviï d'opinió per les situacions polítiques puntuals.
Però Zapatero és el que deia que està a Champions League de les economies mundials i va venir el 2008.
Senyor Lacalle, vostè vol el senyor Puigdemont tornant aquí en l'ordre multitudes?
Jo aquí, sí.
Vostè vol el senyor Puigdemont tornant a Catalunya, a Espanya, en l'ordre multitudes?
Jo, a tothom, el millor, sempre. Sí. Però no compliqui més la vida, que ja me l'ha complicat bastant.
Sí, sí. Que torni el 6 de desembre, no? Que torni...
El 6 de desembre, el dia de la Constitució.
Clar,
el dia de la Constitució. Sí.
Bueno, una tornada com Tarradellas.
Enric Lacalle, moltíssima sort al capdavant d'aquest repte que s'ha posat pel davant. Ara, una altra vegada.
Ara.
En té molts, el Saló a l'Automobile i ara el Círculo Equestre. Sí, sí. Moltíssims èxits, enhorabona per agafar...
I el Barça.
No, sí, ja s'ha acabat.
Avui continuarem una hora més. Per sorpresa, una hora més. No, que
no, la setmana que ve és quan que ve el bar. Bueno, Juan Carlos Valero, gràcies. Joan Maria Claveguera, gràcies. Sergi Doria, gràcies també.
Bona tarda.
Enric Lacalle, un luxe com sempre compartir conversa.
Moltes gràcies.
Avui com a president del Círculo Equestre. Gràcies, bona tarda, bon cap de setmana, que vagi molt bé. Adéu-siau.
Bona tarda.